tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són les 8 en punt del matí. Encetem nova setmana, la del 20 de maig, i ho fem encara amb el cel encapotat i amb certa inestabilitat meteorològica. Ha plogut al llarg d'aquest cap de setmana de forma intermitent a les nostres comarques, però aquest matí sembla que el comencem amb algunes ullades de sol, però les pluges no s'acabaran. De seguida connectem amb en Daniel Ramírez. Daniel Puigverd, bon dia i bona hora.
Bon dia, Joel.
Anem a les temperatures.
Doncs sí, perquè avui ens llevem, per exemple, amb 2 graus positius a Vall de Núria, 7 a Molló i a Das, 8 graus a Camprodon, 9 a Sant Pau de Segúries i a Ripoll, 11 graus a Anglès, 12 a Olot, la Vall d'en Bas i Vic, 13 graus a Castellfollit de la Roca, Mieres, Sant Feliu de Pallerols i Santa Pau, 14 graus a Girona i a Roses i 15 a Figueres i Banyoles.
El temps, amb el suport de Peixosisme.
Ha de continuar plovent, Dani?
Avui pot tornar a ploure, especialment a la tarda amb tempestes a l'interior, no tant a la Costa Brava, no tant a l'Alt i al Baix Empordà. Recordem que va plovent pràcticament cada dia dels últims 7 o 8 dies, gairebé s'ha plogut tots, especialment al Pirineu. Dissabte 28 litres a Molló, hi van caure 23 a Tregurà de Dalt, o per exemple 16 a Planoles, 6 a Camprodon, 4 gotes a Olot. Màximes que van arribar ahir, el 26 graus a Mieres, 25 a Girona, 24 per exemple a Manlleu. Tot això en una situació, doncs, de temps variable i inestable. Continua aquesta bossa d'aire fred en altura, continua aquesta ratxa de precipitacions que pot durar 4 dies més. Potser ja divendres s'estroncaria i divendres i el proper cap de setmana parlaríem ja de temps una mica més estable, sense pluges. Però avui, ja al matí, mig ennuvolat, algun xàfec a l'interior, de moment poca cosa, i a la tarda tempestes que poden deixar localment més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora amb tempesta i calamar-se. I demà, matí amb alguna boira, temps variable, mig ennuvolat, i a la tarda, novament, ruixats i alguna tempesta que també localment poden deixar calamar-se, especialment cap a la Garrotxa i l'Alt Empordà. En definitiva, el temps continua, doncs, amb aquesta ratxa plujosa, no pas de temporal de pluges, però de tempestes que un dia aquí, un dia allà, van regant bona part de les nostres comarques.
La Generalitat aprova l'estratègia dels Pirineus que vol desenvolupar projectes per afavorir l'arrelament a totes les comarques que hi ha entre el Ripollès i la Vall d'Aran.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
D'aquest pla, que contempla 8 eixos de treball i 14 projectes transformadors, n'han d'anar sorgint iniciatives i fons anuals en línies com l'habitatge, el turisme sostenible, l'energia o la mobilitat.
El Consell Comarcal del Ripollès ho veu com una oportunitat, mentre que alguns alcaldes els demanen lideratge perquè alguna d'aquestes iniciatives s'instal·li aquí.
Escoltem a Sergi Albrich.
Aquesta millora de la mobilitat, aquesta contribució a donar la volta a l'habitatge, són eines que han d'ajudar, doncs, a que les persones, no, els ripollesos o ripolleses, no hagin de marxar, doncs, a viure i a treballar fora, per tant, que donem noves oportunitats a la comarca, i això ja et dic, des d'un punt de vista d'habitatge, de mobilitat, també, evidentment, de l'àmbit econòmic, però també aprofitant aquelles particularitats que tenim a la comarca, no? Ja sigui, per una banda, la gestió forestal, l'aposta pel sector primari.
Vincular oferta i demanda, aquesta és la principal dificultat amb les que es troba l'Agència de Desenvolupament del Ripollès. L'entitat ha presentat en la memòria anual, de la qual se n'extreu que un 60% de les persones que van demanar feina en van trobar gràcies al programa d'inserció laboral de l'agència. Són dades del 2023, de les quals en parla en Gerard Soler, director de l'Agència de Desenvolupament Comarcal.
Per un cantó tenem unes 300 i pico persones, però per l'altre cantó hem atès també 300 i pico ofertes laborals que ens han presentar les empreses majoritàriament del territori que estan en procés de recerca de determinats perfils professionals.
Avui també tindrem temps de parlar de medi ambient perquè la producció de mel a la Garrotxa serà possiblement major que l'any passat gràcies a les pluges de les últimes setmanes.
És el que asseguren alguns apicultors de la comarca que també denuncien la presència al mercat de mels vingudes de fora barrejada amb aigua i sucre. També demanen més subvencions a les administracions. Avui, 20 de maig, és el Dia Mundial de les Abelles, uns animals imprescindibles per la vida de tots.
En Josep Joventeny és apicultor.
Pintava força malament, però amb aquestes plogudes, hòstia, realment estem notant, doncs, que realment les abelles els hi va anar molt i molt bé. I realment estan entrant bastant, no sé, esperem ja que això continuï així, que aquesta pluja, doncs, pugui anar fent algun ruixat així en tant, i puguem anar-les aguantant fins a arribar al Pirineu, on les portem com cada any.
Per cert, que la importància de consumir productes de proximitat es posa sobre la taula aquests dies a Olot. Fins al 2 de juny es celebra la Setmana Internacional dels Mercats, una iniciativa que busca fomentar la venda de productes locals mentre demostren que els preus s'adapten a totes les butxaques.
La campanya coincideix amb la celebració dels primers 10 anys de la plaça Mercat com la coneixem actualment.
Escoltem la Gemma Canalies, és la regidora de Comerç de l'Ajuntament d'Olot, i escoltem també la xef del restaurant Les Cols, és la Martina Puigverd. Són declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió.
La importància que té consumir a la plaça Mercat, els valors que té darrere, i sobretot que és assequible per totes les butxaques, perquè també el que destaquem en aquest cas és que el mateix placer s'adapta a la necessitat que té cada un dels clients. I evidentment és proximitat, és qualitat, és tracte i és territori en aquest cas.
El restaurant Les Cols, aquest projecte que va iniciar la mare fa 34 anys, sempre ha apostat doncs, per el territori, pel productor local.
Els candidats garrotxins a les llistes d'Esquerra al Parlament consideren que el seu partit no ha sabut explicar prou bé les polítiques que s'han dut a terme durant els anys de govern.
Creuen que ara toca estar a l'oposició, tal i com ha dit la direcció del partit, però alhora estan convençuts que tenen gent prou preparada per afrontar el futur del partit i fins i tot un possible govern de coalició.
A la número 7 per Girona, les llistes d'Esquerra és Laila Elgamutxer.
La gent ens ha enviat cap a l'oposició i penso que hem d'escoltar això. O sigui, estem en democràcia, la gent vota i et diu no, tu ara et quedes aquí, fas aquest... No t'hi volem a govern, estàs aquí, no? I jo crec que hem d'escoltar això, hem d'escoltar el que ens ha dit.
La Garrotxa es manifesta per demanar la fi del genocidi a Palestina. Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest cap de setmana a Olot per commemorar el 76è aniversari de la Nakba i també per rebutjar la crisi actual.
La manifestació ha coincidit amb la celebració de la Setmana Europea per Palestina.
Una de les membres de la Garrotxa en Palestina és Denise Latorre.
Avui estem commemorant el 76è aniversari de la Nakba, que significa catàstrofe en àrab, i ha estat una massacre molt gran que han fet, i hem triat aquest dia perquè és el dia mundial. Nosaltres ens hem unit a la manifestació massiva que és en tot el món, però està bé remarcar que va començar com un any abans, no ha estat un dia puntual, sinó que tot una sèrie d'events traumàtics i que continua en els dies actuals. Tant l'opressió com també la resistència.
Ja han començat les obres de rehabilitació de la finca de la Torre de Ripoll perquè sigui un espai multigeneracional. Els treballs han de quedar enllestits al llarg d'aquest estiu i s'han finançat en part gràcies als fons Next Generation.
També s'estan fent gestions per reubicar la colònia de gats que hi ha actualment a l'espai.
L'alcaldessa de Ripoll és la Sílvia Orriols.
És una fase inicial en què, evidentment, doncs, s'ha d'arreglar tot l'edifici tant exteriorment com internament per complir els protocols de seguretat i d'accessibilitat, i per tant, doncs, d'aquí fins al 30 de setembre, evidentment, ha de quedar tot fet. Hi haurà diverses sales que seran polivalents i que permetran doncs, fer-hi diferents activitats o reunions.
Etc. La sembrada de confits i caramels és una tradició que perdura a la Vall de Bianya. Els veïns ens reconeixen la importància de mantenir viva aquesta activitat que no es troba en cap altre lloc de la Garrotxa.
La sembrada de confits i caramels s'ha celebrat aquest diumenge a l'església de Santa Margarida amb l'assistència d'unes 200 persones.
Jo sí, era petita que ja em feia il·lusió confits.
Ens van convidar uns amics que hi havia aquí a la vila, ens van convidar a venir aquí a missa i que feien tirada de confits i caramelos, que no ho havia vist mai. I de llavors ençà, cada any que hem pogut i hem assistit.
Isma Grisalvo i Sandra Marcos han protagonitzat la festa de la llana i el casament a pagès de Ripoll. Els nuvis han seguit la tradició que té lloc al cap de setmana posterior a la festa major de Ripoll i que gaudeix de més bona salut que mai.
Ha estat un dia molt maco amb la família, els amics, bueno, tot, la comitiva, tot el poble. Ha vingut molta gent, a temps s'ha acompanyat i, bueno, i sobretot poder casar amb la Sandra. Ha estat el millor dia.
Ha estat un dia brutal, molt bé la comitiva, les persones que estan al darrere, que ens han ajudat molt, ens ha fet un dia fantàstic. I les persones que no s'hagin casat, els animo que es casin per pagès, perquè és un dia espectacular.
És una experiència impressionant.
I ara anem als esports. El Bos de Tosca acaba a la Lliga fora del descens. Els grocs han empatat a Blanes, però hauran d'esperar per certificar la permanència a Primera Catalana.
El Bos de Tosca ha acabat en 12a posició amb 35 punts, convertint-se així en el tercer i pitjor classificat dels tres grups. Ara, haurà d'esperar que ascendeixi un català de tercera a segona federació per poder salvar la categoria.
La Badesenc es proclama campió de tercera catalana després d'un 3-0 a casa contra el Besalú.
El partit carregat d'emocions era l'última oportunitat dels locals per endur-se el títol. Dos gols a la primera part i una pròpia del rival a la segona van ser suficients perquè la celebració es quedés a casa.
I avui també us hem d'explicar que el Joventut Sant Pere Màrtir empata contra la Vall d'en Bas i obté el bitllet per jugar al play-off d'ascens a tercera catalana.
Els blanquiblaus han remuntat aquest diumenge un 2-0 contra el camp de Sant Esteve d'en Bas i han certificat el pas a la fase final per aconseguir un ascens que porten perseguint durant moltes temporades.
I l'Orient Olot es converteix en una eina de cohesió pels joves garrotxins.
És una de les conclusions que se n'extreuen des de l'organització. Aquest divendres l'activitat ha reunit més de 650 alumnes de primer d'ESO d'arreu de la comarca. L'Orient Olot és una cursa d'orientació encapçalada per Gastanquecs, entitat especialitzada en aquest tipus d'esdeveniments.
El tècnic d'esports Arnau Casas explica la importància d'aquest tipus d'activitats esportives.
Ells són lliures per triar com començar o buscar estratègies per intentar anar més ràpids, no? Que cap i a la fi és una cursa. Llavors, una mica l'objectiu en general és això, és conèixer l'entorn d'Olot, tant urbà com interurbà, i també doncs, que relacionim amb alumnes d'altres centres.
I avui també tenim contraportada perquè a la part final del nostre programa us parlarem del Cornamusam, que treu cada cop més públic d'arreu de Catalunya. L'associació Altilé ha celebrat aquest cap de setmana el 33è Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot. El seu president, Albert Borrell, remarca la quantitat de gent que ha vingut de fora de la comarca, una tendència que s'està repetint al llarg dels últims anys.
Com està sent tendència els últims anys, ve molta gent de fora. De fet, tenim un 75% de gent de fora ara mateix. Per tant, és un festival que té bona... com dir-ho? Una bona acceptació dintre del públic del món de la música tradicional i ja tenen com anotat en el calendari que és una data que no es volen perdre.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
5 minuts més.
La Generalitat ha aprovat l'estratègia dels Pirineus que vol desenvolupar projectes per afavorir l'arrelament a totes les comarques que hi ha entre el Ripollès i la Vall d'Aran. D'aquest pla, que contempla 8 eixos de treball i 14 projectes transformadors, n'han d'anar sorgint iniciatives i fons anuals en línies com ara l'habitatge, el turisme sostenible, l'energia o la mobilitat.
El Consell Comarcal del Ripollès ho veu com una oportunitat, mentre que alguns alcaldes els demanen lideratge perquè alguna d'aquestes iniciatives s'instal·li aquí.
Jordi Altesa.
Fomentar l'habitatge públic, un hub d'innovació en fusta, transformar les estacions d'esquí en estacions de muntanya per desestacionalitzar el turisme, o una oficina d'innovació agroalimentària. Són alguns dels eixos temàtics de l'estratègia dels Pirineus que ha d'anar fins al 2030. És el resultat també d'un procés participatiu virtual i presencial on ja han tingut cabuda 9 comarques afectades, entre les quals el Ripollès. La idea clau és l'arrelament a tota la zona pirinenca. Ho explica Sergi Albric, vicepresident 5è del Consell Comarcal del Ripollès.
Aquesta millora de la mobilitat, aquesta contribució a, diguem-ne, donar la volta a l'habitatge, són eines que han d'ajudar, doncs, a, diguem-ne, a que les persones, diguem-ne, no, els ripollesos o les ripolleses no hagin de marxar, doncs, a viure i a treballar fora, per tant, que donem noves oportunitats a la comarca, i això ja et dic, és des d'un punt de vista d'habitatge, de mobilitat, també, evidentment, de l'àmbit econòmic, però també aprofitant aquelles particularitats que tenim a la comarca, no? Ja sigui, per una banda, la gestió forestal, l'aposta pel sector primari...
Una oportunitat a la que alguns els preocupa que no s'estigui fent prou perquè el Ripollès n'assoleixi alguns projectes que poden ser tractors i generar al seu voltant més activitat econòmica. Des de Planoles creuen que cal fer reunions i buscar finançament per aprofitar que iniciatives com el Centre d'Innovació en Fusta tinguin seu a la comarca. Ho detalla David Verge, alcalde de Planoles i conseller comarcal pels independents del Ripollès.
Per tant, ja s'està començant a treballar i el que té que fer, doncs, l'actual equip de govern del Consell Comarcal és posar-se a treballar també en aquest tema. Jo, de moment, els veig bastant parats, de veritat.
Mesures com les subvencions de rehabilitació d'habitatges van en aquesta línia, com també el desplegament del transport a demanda a la Vall de Ribes previst per aquest estiu.
I en l'àmbit laboral, vincular oferta i demanda és la principal dificultat amb les que es troba l'Agència de Desenvolupament del Ripollès. L'entitat ha presentat la memòria anual de la qual se n'extreu que de les persones ateses el passat 2023, un 60% van trobar feina gràcies al programa d'inserció laboral de l'agència. Més detalls amb la Judit Lechon.
Un total de 322 persones van ser ateses en el marc del dispositiu d'inserció sociolaboral de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès el passat any 2023. D'aquestes, un 60% van trobar feina. Són algunes de les dades que recull la memòria anual de l'entitat que fan referència al sector laboral, una de les tasques principals de l'agència, que s'encarrega de vincular l'oferta de les empreses de la comarca amb la demanda de les persones que cerquen oportunitats laborals. Gerard Soler és el director de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès.
Per un cantó tenem unes 300 i pico persones, però per l'altre cantó hem atès també 300 i pico ofertes laborals que ens han presentat les empreses majoritàriament del territori que estan en procés de recerca de determinats perfils professionals.
La tendència amb la qual s'està topant l'agència és que cada vegada els costa més casar l'oferta amb la demanda.
Ara estem en una dinàmica que cada cop ens costa més també cobrir les ofertes laborals que tenim, tot i que també tenim més persones, però és que moltes de les persones que també estem atenent no són persones que estan... moltes d'elles, més ben dit, ja tenen feina, el que estan buscant és una millora. A vegades són persones que estan en una altra comarca o en una altra zona i el que volen és venir a la comarca. Tenim molta oferta, ens costa molt cobrir-la, sobretot en determinats sectors. A vegades també perquè són ofertes estacionals, el tipus de contractació que hi va vinculada. També és veritat que ja quan depèn de la persona que té una franja d'edat, té unes necessitats diferents que quan ets més jove, i clar, i al final s'ha d'acabar adequant.
Els perfils dels demandants d'ocupació són diversos i els sectors que actualment encapçalen la llista amb major oferta són el metal·lúrgic i l'hostaleria.
Olot Mits patrocina la notícia mediambiental del dia.
La producció de mel a la Garrotxa serà possiblement major que l'any passat gràcies a les pluges de les últimes setmanes.
És el que asseguren alguns apicultors de la comarca, que també denuncien la presència al mercat de mels vingudes de fora barrejada amb aigua i sucre. També demanen més subvencions a les administracions. Avui, 20 de maig, és el Dia Mundial de les Abelles, uns animals imprescindibles per la vida de tots.
Més detalls amb en Gerard Puigdemont.
Gràcies a les pluges de les darreres setmanes, enguany la producció de mel possiblement serà més bona. Això és el que creuen alguns apicultors de la comarca, com en Josep Joventeny, de Joanetes.
Pintava força malament, però amb aquestes plogudes, hòstia, realment estem notant que realment les abelles els hi va anar molt i molt bé. I realment estan entrant bastant, esperem ja que això continuï així, que aquesta pluja pugui anar fent algun ruixat així en tant i puguem anar-les aguantant fins a arribar al Pirineu, on les portem com cada any.
I és que l'any passat, amb la forta sequera i les poques pluges, les abelles no van produir ni de bon tros la quantitat de mel que podrien arribar a fer. Les abelles necessiten pluges regulars i no els agraden les calors extremes, cada cop més presents, sobretot als estius. Tot i el moviment pagès dels darrers mesos, el cert és que s'ha parlat poc dels apicultors, que representen una part molt petita de la pagesia. Sovint són petits pagesos que reclamen, sobretot, més subvencions, medicaments i també mesures i recursos per combatre la vespa asiàtica o la barroa, un àcar paràsit. Darrerament, els productors petits també demanen a les administracions que sancionin segons quins productors de mel de fora que no és de qualitat, sovint mel barrejada amb aigua i sucre, que res té a veure amb la mel de proximitat.
És una pràctica, sí, que es fa servir, fa molta ràbia, perquè enganyen així la gent d'aquesta manera. Això seria una de les coses que el govern sí hauria de dir, ostres, tu, hauríem de ficar mà aquí, no? Perquè realment, ostres, aquests aliments realment, no sé si són realment bons de veritat, saps? Nosaltres el que fem és filtrar-la, el mel que fan les abelles el filtrem, l'envasem i ja està, no fem res més. I clar, els altres sí que el manipulen i tot, i és clar, ja és diferent.
Apicultors com en Josep, però, estan convençuts que la gent poden identificar bé quina mel és de qualitat i quina no, sobretot pel que fa al gust. La mel de les abelles transhumants en Josep, que segons l'època de l'any estan a més o menys alçada, és mel de romaní, espígol, milflors o farigola, entre altres. Avui, 20 de maig, és el Dia Mundial de les Abelles.
I aquests dies també és important tenir en compte la importància, valgui la redundància, de consumir productes de proximitat. Fins al 2 de juny es celebra la Setmana Internacional dels Mercats, una iniciativa que busca fomentar la venda de productes productes locals mentre demostren que els preus s'adapten a totes les butxaques.
La campanya coincideix amb la celebració dels primers 10 anys de la plaça Mercat com la coneixem actualment.
Pere Ubach.
Un any més, la plaça Mercat d'Olot se suma a la Setmana Internacional dels Mercats. En aquesta edició, la campanya se centra en potenciar els productes locals i també en promocionar la figura dels paradistes. Precisament, els placers d'Olot de la plaça Mercat destaquen el producte fresc que ofereixen les diferents parades d'aquest espai. Per tal d'acostar-los a la ciutadania, el Mercat d'Olot ha engegat una campanya a través de les xarxes socials i s'ha organitzat un taller de cuina de la mà de la xef Martina Puigverd del restaurant Les Cols. Parlen la regidora de Comerç de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, i Martina Puigverd, cap de cuina de Les Cols.
La importància que té consumir a la plaça Mercat, els valors que té darrere i sobretot que és assequible per totes les butxaques, perquè també el que destaquem en aquest cas és que el mateix placer s'adapta a la necessitat que té cada un dels clients. I evidentment és proximitat, és qualitat, és tracte i és territori en aquest cas.
El restaurant Les Cols, aquest projecte que va iniciar la mare fa 34 anys, sempre ha apostat doncs, per al territori, pel producte local, l'aliment no ha viatjat i així és com ens sentim còmodes cuinant al territori, tinguent aquests vincles, aquestes sinergies amb productors de la zona, també amb els placers. És un orgull i és el que ens fa més feliços al final, poder tenir aquest vincle amb el territori i llavors doncs, anar-ho a explicar arreu, però sempre doncs, amb bon peu aquí a la Garrotxa.
En el taller de cuina, la cap de cuina de Les Cols ha presentat diferents plats que consten en el menú degustació del restaurant Les Cols, tots ells amb un denominador comú.
Sobretot hem intentat doncs, fer doncs, una mica una cosa de cada que podríem trobar a les parades, a cada aquí a la plaça del mercat i res, per exemple provarem un pa de pessic d'herbes, llavors també provarem un mató amb mel i ratafia, també un ou de diferents colors que cuinem amb diferents verdures, bacallà, olives i una mica doncs aquests productes.
La campanya Al Mercat per a totes les butxaques estarà activa fins al 2 de juny. Aquesta és una campanya organitzada per la xarxa de mercats sedentaris de Girona. A part d'Olot també hi participen altres municipis com Girona, Palafrugell, Palamós o Portbou.
Una setmana després de les eleccions, els partits encara es llepen les ferides. Els candidats garrotxins a les llistes d'Esquerra al Parlament consideren que el seu partit no ha sabut explicar prou bé les polítiques que s'han dut a terme durant els anys de govern. Creuen que ara toca estar a l'oposició.
Laila Elgamuchi era la número 7 per Girona a les llistes d'Esquerra Republicana. La regidora olotina reconeix que no s'esperava una caiguda tan important del seu partit. L'atribueix a la poca capacitat de comunicar l'obra de govern realitzada durant aquests 3 anys. Conscient de les dificultats que hi ha en aquest moment per encaixar les peces del trencaclosques polític que deixen les eleccions, el Gamuchi creu que el seu partit ha de passar a l'oposició perquè aquest, diu, ha estat el mandat de la ciutadania. Són declaracions del programa Des d'aquí, de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Que la gent ens ha enviat cap a l'oposició i penso que hem d'escoltar això. O sigui, estem en democràcia, la gent vota i et diu no, tu ara et quedes aquí, fas aquest... No t'hi volem a govern, estàs a aquí, no? I jo crec que hem d'escoltar això, hem d'escoltar el que ens ha dit.
Bartomeu Compte és el segon garrotxer que ocupava les llistes d'Esquerra Republicana a les eleccions de la setmana passada. Ell havia estat diputat per la formació amb el govern de Pere Aragonès. En aquesta ocasió tancava llistes, lamenta la caiguda de l'independentisme i diu que és el moment dels grans consensos. Considera que la seva formació té prous actius nous per afrontar el futur del partit.
Esquerra va fer un esforç, va posar tots els millors quadres, tot el que tenia en el govern, però al mateix temps el Parlament va fer com de pedrera, en el sentit de que hi ha hagut persones que han tingut una experiència que són molt importants i ens sap greu que hagin quedat fora. Per tant, en aquests moments, Esquerra, tot i les ineficiències que pugui haver-hi, té prou quadres perquè certes persones facin una mica com ha fet el Pere Aragonès quan es va inhabilitar l'Aragonès, que va fer un pas endavant, el Marta Rovira ho va haver de fer, doncs té prou pedrera, per dir-ho d'alguna manera, perquè persones facin un pas endavant.
El Congrés Nacional d'Esquerra Republicana no es celebrarà fins al novembre. De moment han plegat Pere Aragonès, Oriol Junqueras, que ja ha avançat que tornarà, i la darrera dimissió ha estat la de Sergi Sabrià, que també abandona la política.
Anem als esports. El Bos de Tosca acaba la Lliga fora del descens. Els grocs han empatat a Blanes, però hauran d'esperar per certificar la permanència a Primera Catalana.
El Bos de Tosca ha acabat en 12a posició amb 35 punts.
Guillem Guardiola.
El Bos de Tosca arribava aquest diumenge a la nova ciutat esportiva de Blanes, depenent d'ell mateix i amb el suport d'una afició entregada que ha acompanyat l'expedició garrotxina amb autobús. Les tres últimes victòries dels futbolistes Duri Santos i Frank Dorca els havien permès arribar a la darrera jornada del campionat fora del descens. Els grocs han saltat al camp amb l'autoestima alta i amb ganes de plantar cara un Blanes amb els mateixos punts a la classificació. El bosc de Tosca ha sortit mossegant. De fet, no havien passat ni 6 minuts quan Alejandro Gaitán ha estavellat la bola a la fusta. El Blanes ha dominat bona part de la primera meitat i ha tingut la més clara abans d'arribar al descans en una rematada que Gerard Valls ha tret molt bé amb els peus. El bosc de Tosca s'ha encomanat a la garantia i la seguretat que Valls ha després en els últims enfrontaments. Uri Santos i Frank Dorca han fet la primera substitució al minut 67. Mejí, un històric del club garrotxí, s'acomiadava entre aplaudiments per donar entrada a Alagi. Semblava que el partit acabaria sense gols, però en un contraatac molt ben conduït pels visitants, Alagi ha enviat la bola als peus de Gaitán, que només l'ha hagut d'empènyer per obrir la llauna. Un gol molt i molt celebrat pel bosc de Tosca, que somiaven aconseguir la permanència aquest mateix diumenge. Lluny de tot això, el Blanes ha ressuscitat i ha provocat un penal que Pipa ha transformat passat el minut 90. Els locals han continuat intentant-ho, però el bosc de Tosca s'ha defensat bé i els salvatans han consumat el descens a segona catalana. El bosc de Tosca haurà d'esperar per conèixer si ha aconseguit la permanència a primera catalana. Els grocs han acabat la Lliga sent el 12è classificat dels 3 grups amb menys punts, amb 35. L'Artesa de Segre n'ha sumat 38 i el Catllà 36. Amb tot, als grocs només els queda confiar que un equip català obtingui l'ascens a segona federació. Una incògnita que tindrà resposta d'aquí a ben poques setmanes.
La Badesenc es proclama campió de tercera catalana després d'un 3-0 a casa contra el Besalú, que per cert baixa de categoria.
El partit carregat d'emocions era l'última oportunitat dels locals per endur-se el títol.
Paula Sayagó.
La Badesenc es proclama campió de tercera catalana. El maig viscut aquest diumenge a casa contra el Besalú era l'última oportunitat pels locals per a guanyar la categoria. Daniel González va ser l'encarregat del primer dels 3 gols. Ho va fer al minut 25 de la primera part. Molt seguit i tenint ja el resultat del marcador, va arribar al segon, al minut 29. En aquesta ocasió, gràcies a Aleix Contreras. Després d'una segona part plena de càntics de l'afició i amb els nervis a flor de pell, al minut 89 arribava un agredolç gol a pròpia del Besalú. David Menció, dels visitants, marcava el 3-0 definitiu i amb els que es descomptaven els segons perquè l'afició saltés al terreny de joc i celebrés amb el seu equip el resultat, perquè en un cara o creu la Badesenc va sobresortir i va aconseguir el títol.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens trobaràs a l'avinguda Antoni Gaudí 31.
Queviures Gros d'Olot s'ha unit a la família de supermercats Espar i estem molt emocionats de poder-te oferir un gran assortit de productes amb més de 3.000 articles d'origen Catalunya. T'ho volem posar fàcil i per això mantenim el servei a domicili de sempre. Escull el mètode de comanda, telèfon, WhatsApp o correu electrònic i t'ho portem a casa. A més, fes-te la targeta client Club Balbi i aprofita les ofertes exclusives. Supermercat Espar, al carrer Santa Magdalena número 12 d'Olot.
Què passa?
Et toca fer la revisió del teu cotxe aquest mes?
No, al juny.
Doncs aprofita aquest mes de maig a Autopòdium, que si l'avances et regalen un val de descompte de 50 euros pel proper canvi de pneumàtics, embragatges o frens.
Què dius ara? Vaig a demanar cita. Cita prèvia autopodium.com.
Avança el teu manteniment a Autopòdium i emporta't un descompte de 50 euros pel proper canvi de pneumàtics, embragatges o frens.
Ara que se'n va el fred, què et sembla si fem netejar la xemeneia?
Truquem en Ricard! Les curaxemeneies de Riu Daura. Aprofitarem per netejar també la caldera.
Però no farà molt de merder. Acabem de pintar.
No pateixis per això. Té l'aspiradora més potent de la comarca. No deixarà ni rastre de sutge.
Escuraxemeneies Ricard, el de confiança. Truca'ns al 621-148-507. 621-148-507.
Estic vivint al pis d'una senyora que es diu Carme i que comparteixo el pis amb ella, però estic a la meva habitació, estic tranquil·la i quan jo estic allí, doncs, si la senyora necessita alguna cosa, doncs estic allí.
Clusi és una oficina virtual d'inclusió i acompanyament en l'accés a l'habitatge, centrada en l'atenció sociosanitària, el benestar i la seguretat a la llar.
Per més informació, visita'ns a la nostra pàgina web
cloosif.com o bé al nostre número de telèfon 623 40 49 24.
Finques Quetxa, de Sant Joan les Fonts. Administració de finques, compra, venda, lloguer i tot tipus d'assegurances. Visiteu-nos a la carretera d'Olot número 30 de Sant Joan les Fonts o bé informeu-vos a finquesquetxa.cat.
Bon dia, són 8:45 del matí, és hora de recapitular els principals continguts informatius amb els que comença aquest dilluns.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui és notícia que el govern de la Generalitat aprova l'estratègia dels Pirineus que vol desenvolupar projectes per afavorir l'arrelament a totes les comarques que hi ha entre el Ripollès i la Vall d'Aran.
D'aquest pla, que contempla 8 eixos de treball i 14 projectes transformadors, n'aniran sorgint iniciatives i fons anuals en línies com l'habitatge, el turisme sostenible, l'energia o la mobilitat. El Consell Comarcal del Ripollès ho veu com una oportunitat, mentre que alguns alcaldes els demanen lideratge perquè alguna d'aquestes iniciatives s'instal·li aquí.
Escoltem el vicepresident cinquè del Consell Comarcal del Ripollès, Sergi Albrec.
Aquesta millora de la mobilitat, aquesta contribució a donar la volta a l'habitatge, són eines que han d'ajudar que les persones, no, els ripollesos o les ripolleses, no hagin de marxar a viure i a treballar fora, per tant que donem noves oportunitats a la comarca, i això ja et dic, des d'un punt de vista d'habitatge, de mobilitat, també evidentment de l'àmbit econòmic, però també aprofitant aquelles particularitats que tenim a la comarca, no? Ja sigui per una banda la gestió forestal, l'aposta pel sector primari.
Vincular oferta i demanda. Aquesta és la principal dificultat amb què es troba l'Agència de Desenvolupament del Ripollès. L'entitat ha presentat la seva memòria anual, de la qual se n'extreu que de les persones ateses el passat 2023, un 60% van trobar feina gràcies al programa d'inserció laboral que impulsa la pròpia agència. Escoltem el director de l'entitat, Gerard Soler.
Per un cantó tenem unes 300 i pico persones, però per l'altre cantó hem atès també 300 i pico ofertes laborals que ens han presentat les empreses majoritàries del territori, que estan en procés de recerca de determinats perfils professionals.
I avui també és notícia que la producció de mel a la Garrotxa serà possiblement major que l'any passat gràcies a les pluges de les últimes setmanes.
És el que asseguren alguns apicultors de la comarca, que també denuncien la presència al mercat de mels vingudes de fora barrejada amb aigua i sucre. També demanen més subvencions a les administracions. Avui, 20 de maig, és el Dia Mundial de les Abelles, uns animals imprescindibles per la vida de tots.
Escoltem l'apicultor Josep Joventeny.
Pintava força malament, però amb aquestes plogudes, hòstia, realment estem notant que realment les abelles els hi va anar molt bé, i realment estan entrant bastant, no sé, esperem ja que això continuï així, que aquesta pluja doncs pugui anar fent algun ruixat així en tant en tant i puguem anar-les aguantant fins a arribar al Pirineu, on les portem com cada any.
La importància de consumir productes de proximitat aquests dies es posa sobre la taula perquè fins al 2 de juny es celebra la Setmana Internacional dels Mercats, una iniciativa que busca fomentar la venda de productes locals i demostrar que els preus s'adapten a totes les butxaques.
La campanya coincideix amb la celebració dels primers 10 anys de la plaça Mercat com la coneixem actualment.
De fet, des de les Cols, la xef Martina Puigverd dona alguns exemples de què podem cuinar amb els productes del mercat.
Sobretot hem intentat fer una mica una cosa de cada que podríem trobar a les parades aquí a la plaça del mercat i res, per exemple provarem un pa de pessic d'herbes, llavors també provarem un mató amb mel i ratafia, també un ou de diferents colors que cuinem amb diferents verdures, bacallà, olives i una mica aquests productes.
Anem a altres temes que avui són notícia. Els candidats garrotxins a les llistes d'Esquerra al Parlament consideren que el seu partit no ha sabut explicar prou bé les polítiques que s'han dut a terme durant els anys de govern.
Creu encara toca estar a l'oposició, tal i com ha dit la direcció del partit, però alhora estan convençuts que tenen gent prou preparada per afrontar el futur del partit i fins i tot un possible govern de coalició.
La Garrotxa es manifesta per demanar la fi del genocidi a Palestina. Prop de 50 persones s'han concentrat aquest dissabte a Olot per commemorar el 76è aniversari de la Nakba i també per rebutjar la crisi actual.
La manifestació ha coincidit amb la celebració de la Setmana Europea per Palestina.
Han començat ja les obres de rehabilitació de la finca de la Torre de Ripoll perquè sigui un espai multigeneracional.
Les actuacions han de quedar enllestides al llarg d'aquest estiu i s'han finançat en part pels fons Next Generation. També s'estan fent gestions per reubicar la colònia de gats que hi ha actualment a l'espai.
la sembrada de confits i caramels, una tradició que perdura a la Vall de Bianya.
Els veïns reconeixen la importància de mantenir viva aquesta activitat que no es troba en cap altre lloc de la Garrotxa.
Isma Grisalvo i Sandra Marcos han protagonitzat la festa de la llana i el casament a pagès a Ripoll. Els novis han seguit la tradició que té lloc el cap de setmana després de la festa major de Ripoll i que gaudeix de més bona salut que mai. Els escoltarem en el nou tram que encetem ara. I també és notícia el cornamusam d'Olot que treu cada vegada més públic d'arreu de Catalunya. L'associació Altilea ha celebrat aquest cap de setmana el 33è Festival Internacional de la Cornamusa.
El seu president Albert Borrell remarca la quantitat de gent que ha vingut de fora de la comarca, una tendència que s'està repetint en els darrers anys.
Esports al Bosc de Tos que acaba la Lliga fora del descens.
Els grocs han empatat a Blanes, però hauran d'esperar per certificar la permanència a Primera Catalana. El Bosc de Tos que ha acabat en 12a posició amb 35 punts, convertint-se així en el tercer pitjor classificat dels tres grups. Ara haurà d'esperar que ascendeixi un català de tercera a segona federació per poder salvar la categoria.
El Badesenc es proclama campió de tercera catalana després d'un 3-0 a casa contra el Besalú, que per cert baixa.
Doncs sí, el partit carregat d'emocions era l'última oportunitat dels locals per endur-se el títol. Dos gols a la primera part i una en pròpia del rival a la segona van ser suficients perquè la celebració es quedés a casa.
I acabarem amb el Joventut Sant Pere Màrtir, que empata contra el Vall d'en Bas i obté el bitllet per pujar al play-off descens a tercera catalana.
Els blanquiolaus han remuntat aquest diumenge un 2-0 contra el camp del Sant Esteve d'en Bas i han certificat el pas a la fase final per aconseguir un ascens que porten perseguint durant moltes temporades.
Per cert que l'Orientolota es converteix en una eina de cohesió pels joves garrotxins.
És una de les conclusions que se n'extreuen des de l'organització. Aquest divendres l'activitat ha reunit més de 650 alumnes de primer d'ESO d'arreu de la comarca. L'Orientolota és una cursa d'orientació encapçalada per Gastant Quecs, entitat especialitzada en aquest tipus d'esdeveniments.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Espanya retira l'ambaixadora a l'Argentina i reclama una disculpa pels atacs de Milei.
El president argentí ha qualificat de corrupta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, en un acte organitzat per Vox a Madrid.
Les proves per ser mestre a debat. El 40% de suspensos mostren les mancances del sistema educatiu.
Les proves d'aptitud per accedir al grau d'educació podrien no garantir la qualitat de la formació dels que hauran de ser els mestres del futur.
Copa un grup que feia desocupacions, expulsaven inquilins amb amenaces i violència.
Els Mossos han detingut 16 persones i n'investiguen 11 més, acusades de practicar una seixantena de desocupacions extrajudicials sota l'aparença d'una empresa legal.
La televisió iraniana confirma la mort del president del país i del ministre d'Afers Exteriors en l'accident d'helicòpter d'ahir en una zona muntanyosa del nord de l'Iran.
Una cinquantena d'equips de rescat l'han buscat en una zona de muntanya.
Estat Islàmic reivindica l'atemptat a l'Afganistan en què van morir 3 turistes catalans.
En l'atac també hi van morir 3 afganesos i una turista basca va resultar ferida greu.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I ara és el moment de la previsió meteorològica. La pregunta és, ha de continuar plovent? Doncs tal com tenim el cel, tot apunta que sí. Temperatures.
Doncs Joel, avui ens llevem amb 2 graus positius a Vall de Núria, 7 a Molló i Adàs, 8 graus a Camprodon, 9 graus a Ripoll i a Sant Pau de Segúries, 11 graus a Anglès, 12 a Olot, la Vall d'en Bas i Vic, 13 graus a Castellfollit de la Roca, Mieres, Sant Feliu de Pallerols i Santa Pau, 14 a Girona i a Roses i 15 graus a Figueres i a Banyoles.
Anem a la previsió del temps de cara a les properes hores.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani?
Avui pot tornar a ploure, especialment a la tarda amb tempestes a l'interior, no tant a la Costa Brava, no tant a l'Alt i al Baix Empordà. Recordem que va plovent pràcticament cada dia dels últims 7 o 8 dies, gairebé els ha plogut tots, especialment al Pirineu. Dissabte 28 litres a Molló, i van caure 23 a Tregurà de Dalt, o per exemple 16 a Planoles, 6 a Camprodon, 4 gotes a Olot. Màximes que van arribar ahir, el 26 graus a Mieres, 25 a Girona, 24, per exemple, a Manlleu. Tot això en una situació, doncs, de temps variable i inestable. Continua aquesta bossa d'aire fred en altura, continua aquesta ratxa de precipitacions que pot durar 4 dies més. Potser ja divendres s'estroncaria i divendres i el proper cap de setmana parlaríem ja de temps una mica més estable, sense pluges. Però avui, ja al matí, mig ennuvolat, algú xàfec a l'interior, de moment poca cosa, i a la tarda tempestes que poden deixar localment més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora amb tempesta i calamar-se. I demà, matí amb alguna boira, temps variable, mig ennuvolat, i a la tarda, novament, ruixats i alguna tempesta que també localment poden deixar calamar-se, especialment cap a la Garrotxa i l'Alt Empordà. Definitiva, el temps continua, doncs, amb aquesta ratxa plujosa, no pas de temporal de pluges, però de tempestes que un dia aquí, un dia allà, van regant bona part de les nostres comarques.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
5 minuts més!
Què voldràs per dinar avui?
Cuina tradicional, com peus de porc a la brasa, cargols a la llauna o amb salsa, costelló de porc cuit a baixa temperatura amb fesols, arròs de muntanya, xai de ramat de la Vall d'en Bas a la brasa...
O potser un menú de dos plats o un plat combinat amb opcions saludables. Carns a la brasa, bufet d'amanides, pastes, arrossos... Sempre elaborats amb producte de productors del territori i de qualitat.
Sigui quina sigui la teva elecció, la trobaràs a Vicrec Solfa.
I si ho prefereixes, pots venir a recollir la comanda al restaurant o bé te la portem a casa o a la feina. Oferim servei a domicili migdia i vespre.
Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Vicrec t'ofereix l'entrevista dels 5 minuts més.
Al Garrotxí, Joan Espona ha estat escollit nou president de la Territorial de Girona. De quin sector? Doncs del sector dels caçadors. I és que els caçadors tenen molts reptes per afrontar de cara al futur. Ara en parlem amb el mateix flamant president de l'entitat, Joan Espona. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
D'entrada, enhorabona per al càrrec. I d'entrada també, quins són els reptes que els caçadors teniu de cara als propers anys? Perquè no en teniu pocs, no?
Bé, en primer lloc, gràcies, però... Evidentment, doncs, sí que n'hi ha molts de reptes, perquè una de les coses més importants és que intentar fer veure a la societat que en aquest món tots som necessaris, i el món de la caça en aquest moment ho és més que mai, no? Donat que, degut a la sobrepoblació d'alguna part de la fauna i la manca, o sigui, d'un altre sector, doncs fa que la gestió és molt important, no? Avui ja no és només anar a tirar trets, sinó és molt fer gestió envers la fauna, sigui la caça major, sigui la caça menor, no?
Teniu la sensació de que els caçadors us heu convertit, diguem-ne, necessaris per fer front a la situació amb la que mica en mica ens anem trobant, amb aquestes emergències cinegètiques, etcètera, etcètera?
Sí, evidentment, això és un fet, no? Mira, jo sempre dic el mateix, no? Nosaltres, el caçador, sobretot amb la part que fa amb la caça major, amb el senglar, i ara aquest moment, doncs, ja també ja va cap al sector del cabirol, no? Doncs nosaltres som la primera línia de defensa davant d'aquesta sobrepoblació, no? Som, evidentment, els que a la primera... Ja dic, no? No som l'única, però sí la primera, donat que els accidents, la carretera, el combatre, doncs, aquests animals, doncs, perquè no malmetin els conreus, el senglar amb la possible entrada a la PPA al nostre país, doncs, evidentment, doncs, som ja dic, un necessari, no? A més, estem fent una feina per la societat que moltes vegades no es valora, però sí que la valora aquell que en un moment determinat, doncs, té problemes, com pot ser que tingui un accident de trànsit a la carretera i sabem que n'hi ha hagut de mortals, eh? Vull dir que, per tant, penso que sí que són necessaris. I per l'altra banda, de totes maneres, amb la caça menor, el que és, hi ha molta part d'aquesta fauna, no? Sigui la que sigui, doncs que està en regressió, no? I el fet de que nosaltres doncs, intentem fer censos, mirar ben a quin es pot fer l'aprofitament, quina no, doncs això jo penso que és molt necessari. No solament per la societat, sinó pel medi mateix, no?
Ara mateix, quin animal, diguem-ne, porta més problemes? El cabirol o el senglar?
En aquest moment el senglar, però segons amb quins sectors, doncs el cabirol, no? Per exemple, en segons quins sectors amb el conreus, per exemple, aquí a la Garrotxa tenim el sector Santa Pau amb el Fesol, o bé amb els llocs on hi ha vinya, doncs en aquest moment el cabirol poder fa més mal que el senglar, no? I tinguent en compte que és una espècie doncs, que, evidentment, jo encara recordo, quan estava a la Junta del Parc Natural als anys 90, doncs em van fer uns alliberaments, no? I ara, amb aquests anys, doncs ara hi ha una sobrepoblació brutal, segons amb quin sector, no? Nosaltres, jo mateix, que ja estava la Federació Catalana de Caça aquí a Girona, doncs com a vicepresident, doncs conjuntament amb el meu president, doncs anàvem a vegades a fer censos amb el dron a la nit, no? I anàvem pel senglar i van detectar, doncs, sorprenentment, doncs, que en aquest moment ja hi havia ramats de cabiroses i amb el que això comporta, no?, pel que és l'agricultura, no?, i els accidents que provoquen ja a les nostres carreteres. Hem de tenir en compte que un de cada quatre accidents, més o menys, amb la informació que ens arriba cada mes, doncs el produeixen amb cabirols, no?
Senyor Espona, quina serà la primera petició que faran el nou govern de la Generalitat, tan bon punt es pugui formar govern, si és que s'acaba formant?
Bé, nosaltres, aquí a Girona, tinguent en compte que el que vam aconseguir l'any passat, doncs, de fer l'aturada aquella general a tot Catalunya, per les demandes que hi havia del nostre sector davant del govern, no? Doncs, jo mateix vaig ser un dels encarregats en diferents comissions a treballar amb la Direcció General, doncs, Acció Climàtica, no? El fet de poder, d'aquestes demandes, de posar-les sobre la taula i que es complissin. La veritat és que algunes poques, doncs, s'han posat a terme, però altres encara s'estan negociant o tenim el compromís per part de l'actual govern, encara que estigui en funcions, de tirar-los endavant, però que la veritat nosaltres haurem de continuar amb aquesta feina, sigui el que sigui que tinguem davant com a interlocutor, no?
Ara mateix, però, el més urgent és seguir controlant aquesta hiperpoblació de senglars o de cabirols, és a dir, caldrà seguir amb aquesta emergència cinegètica?
Sí, sí. Bueno, nosaltres aquí a Girona tenim el problema aquest, no?, del cabirol i el senglar. Però tenim en compte que, per exemple, a Lleida el problema el tenen amb el conill, no?, amb la qual cosa hem de treballar en totes les direccions, tinguent en compte que jo, per exemple, a més d'estar, com a, ja hi estava, no?, fins ara, però com a president de la territorial d'aquí a Girona, doncs també estic a la Federació Catalana de Caça i nosaltres hem de treballar amb totes les línies, de tots aquells problemes que han de sortir davant envers la fauna, no?
Joan Espona, president de la Territorial de Girona de la Federació de Caça de Catalunya, gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més i anirem parlant perquè són molts els temes que hi ha sobre la taula. Salut, bon dia.
Molt bé, bon dia.
Vens a berenar el Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combina'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Bicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili i de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa natural i d'Olot.
Més qüestions de l'actualitat d'avui. La Garrotxa es manifesta per demanar la fi del genocidi a Palestina. Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest cap de setmana per commemorar el 76è aniversari de la Nakba i també per rebutjar la crisi actual.
Aquest dissabte, la plataforma La Garrotxa en Palestina ha commemorat el 76è aniversari de la Nakba. En àrab, Nakba significa catàstrofe i representa la catàstrofe palestina de 1948, quan centenars de milers de palestins van ser desplaçats durant la creació d'Israel. En aquest sentit, s'han organitzat concentracions arreu del món i també a Olot. Ho explica una de les membres de la Garrotxa en Palestina, Denise Latorre.
Avui estem commemorant el 76è aniversari de la Nakba, que significa catàstrofe en àrab, i ha estat una massacre molt gran que han fet. I hem triat aquest dia perquè és el Dia Mundial. Nosaltres ens hem unit a la manifestació massiva que és en tot el món, però està bé remarcar que va començar com un any abans. No ha estat un dia puntual, sinó que tot una sèrie d'events traumàtics i que continua en els dies actuals. Tant l'opressió com també la resistència.
De cara a les eleccions europees que se celebren el mes que ve, la plataforma lamenta les polítiques dels ens europeus i critica també com es gestionen les concentracions que s'organitzen arreu. Parla la també membre de la plataforma, Isra Rila.
Són polítiques molt violentes. Hem vist com arrestaven estudiants que s'estaven manifestant per l'alliberament del poble palestí, i creiem que les polítiques que estan utilitzant per la societat civil són molt desproporcionades.
Des de la Garrotxa en Palestina reiteren que el conflicte entre Israel i Palestina no va començar el passat 7 d'octubre, sinó que ho va fer molt abans. Tot i que és difícil establir una xifra exacta, s'estima que el conflicte ha provocat més de 100.000 morts, tant civils com combatents, de totes dues parts.
Marxem ara cap a Ripoll perquè ja han començat les obres de rehabilitació de la finca de la Torre perquè sigui un espai multigeneracional. Els treballs han de quedar enllestits al llarg d'aquest estiu i s'han finançat a través dels fons Next Generation, en part. També s'estan fent gestions per reubicar la colònia de gats que hi ha actualment a l'espai. És una crònica de la Judit Curós.
El projecte de rehabilitació de la finca de la Torre de Ripoll aviat serà una realitat. L'Ajuntament ja ha iniciat les obres que han de convertir l'edifici ubicat a la carretera de Barcelona en un espai multigeneracional. Les actuacions permetran fer la rehabilitació estructural de la torre i deixar-la llesta perquè esdevingui una casa de cures. Ho explica Sílvia Oriols, batllessa de Ripoll.
Bé, és una fase inicial en què, evidentment, doncs, s'ha d'arreglar tot l'edifici tant exteriorment com internament per complir els protocols de seguretat i d'accessibilitat, i per tant, doncs, d'aquí fins al 30 de setembre, evidentment, ha de quedar tot fet. Hi haurà diverses sales que seran polivalents i que permetran, doncs, fer-hi diferents activitats o reunions, etc.
El projecte hauria d'estar enllestit abans del 30 de setembre i compta amb una subvenció de 420.000 euros provinents dels fons Next Generation, la qual cosa permet finançar la meitat del cost de les actuacions. El projecte, que s'hi durà a terme, va ser el vencedor d'un procés participatiu ciutadà i alhora contempla un edifici d'alta eficiència energètica.
Bé, tot ve de l'any 2022, en què hi va haver un procés participatiu durant la fila de les 40 hores, i entre quatre projectes diferents, doncs, la ciutadania va escollir que preferia la rehabilitació de la torre, i a partir d'aquí, doncs, es va demanar aquesta subvenció en fons Next Generation, que ens ha estat atorgada, i es va iniciar, doncs, tots els tràmits per poder procedir a l'obra.
D'altra banda, des de l'Ajuntament també han informat que ja s'ha parlat amb la protectora per reubicar la colònia que hi ha actualment a l'espai.
Ens quedem a Ripoll perquè Isma Grisalvo i la Sandra Marcos han protagonitzat la Festa de la Llana i el Casament a Pagès. Els nuvis han seguit la tradició que té lloc el cap de setmana després de la Festa Major i que gaudeix de molt bona salut, Paula.
La tradició ha esdevingut un any més festa. Aquest diumenge, Ripoll ha celebrat la 57a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès. El centre de la vila ha tornat a ser l'escenari d'aquesta festivitat nostrada que reviu els costums ancestrals de la comarca. Isma Grisalvo i Sandra Marcos han estat els grans protagonistes i s'han dit el sí vull en un casori a l'antiga. En parlen els nuvis Isma Grisalvo i Sandra Marcos.
Ha estat un dia molt maco amb la família, els amics, bueno, tot, la comitiva, tot el poble. Ha vingut molta gent, a temps s'ha acompanyat i, bueno, i sobretot poder casar amb la Sandra. Ha estat el millor dia.
Ha estat un dia brutal, molt bé la comitiva, les persones que estan al darrere que ens han ajudat molt, ens ha fet un dia fantàstic, i les persones que no s'hagin casat els animo que es casin per pagès perquè és un dia espectacular.
És una experiència impressionant.
L'ofici religiós s'ha celebrat al monestir de Santa Maria i ha comptat amb uns padrins d'honor, Mònica Usart i Narcís Verdalet. La jornada s'ha complementat amb activitats exteriors, totes elles al voltant de l'ofici del pastor. La vila ha tornat a ser seu del tradicional concurs d'esquilar ovelles i l'exhibició de les filadores i el matalasser, una jornada durant la qual el Bressol de Catalunya ha reviscut dues costums ancestrals, la tosa de xais i l'enllaç religiós entre l'hereu i la pubilla de dues cases benestants.
I acabem parlant de música popular, perquè el Cor de Musam atreu cada cop més públic d'arreu de Catalunya. L'associació Altilé ha celebrat aquest cap de setmana el 33è Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot.
El Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot ha arribat aquest cap de setmana a la seva 33a edició i ho ha fet amb un balanç optimista de l'associació Altilé. La pluja ha fet acte de presència, com ja és habitual en els últims anys, i és per això que l'entitat havia optat enguany per ubicar bona part dels concerts musicals a la Sala El Torín, sota cobert, més enllà de les activitats emblemàtiques com el Ball de la Cabreta. El seu director, Albert Borrell, ha destacat la població de fora de la comarca, que ja té marcat en vermell al calendari les dates del Cornamusa.
Com està sent tendència els últims anys, ve molta gent de fora. De fet, tenim un 75% de gent de fora ara mateix. Per tant, és un festival que té bona, com dir-ho, una bona acceptació dintre del públic del món de la música tradicional, i ja tenen com anotat en el calendari que és una data que no es volen perdre.
El Festival Cornamusam va néixer inicialment amb una finalitat purament divulgativa, ajudar a consolidar la recuperació del sac de gemecs i donar a conèixer les diferents cornamuses i els grups que la feien servir. Amb el pas dels anys, però, també ha volgut ser un espai on apareguin noves propostes, on s'acosti el sac a estils o projectes que vagin més enllà de la música tradicional pura. Una prova d'això és l'aposta d'Altilé per acostar altres gèneres al festival, com el ball folk. Borrell també ha parlat de l'esforç que representa mantenir viva la flama de la cultura popular.
Tirar endavant un festival com aquest vol molt d'esforç, perquè hem de trencar certes tendències. Nosaltres estem picant molta pedra, des de l'Escola de Música també, estem fent una simbiosi molt interessant, i ho dic sempre, que sense ells no tindria sentit el festival, i potser l'Escola de Música sense el festival tampoc. I m'agradaria que les institucions veiessin, doncs, aquest esforç que s'està fent, perquè és un producte que és molt nostrat i que ens defineix una mica com a poble.
La 33a edició del Cornamusam va arrencar divendres passat i ha arribat al seu final aquest diumenge amb la presentació del llibre El cançoner de les planes d'Hostoles i un concert musical.
Doncs, parlant de cultura popular, tanquem els 5 minuts més d'avui. Demà hi tornem a la mateixa hora per despertar-vos amb tota l'actualitat. Salut, bon dia a tothom.
El Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot convoca la 18a edició dels Premis Garrotxí de l'any. Es lliuraran el pròxim 7 de juny. I aquest any, com a novetat, en un acte obert a tothom que es portarà a terme als paratges del restaurant La Deu. Aquest any, amb aquests tres finalistes. Santi Roca Fàbrega, físic, investigador enginyer, investigador i astrofísic. Martina Puigbert i Puigdevall, xef del restaurant Les Cols. Jordi Celles Ferrés, gestor d'empreses culturals. Voteu el vostre candidat a situlot.cat. Premis Garrotxí de l'any, per reconèixer els millors de tots nosaltres.